A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts avui dijous. Tindré alguns oients i seguidors que estan contents perquè tinc mixitat a La Tertúlia. Judit Pallarès, benvinguda.
Hola, què tal, Enric?
Ho dic perquè un dia m'han fet la nota en privat. Sempre hi ha homes. Dic, aviam, jo tinc representació femenina quan es pot.
Que sàpiguis que una de les funcions de l'Institut Andorra de les Dones és col·laborar amb els organismes perquè cada cop hi hagi més dones. Vull dir que si vols que et passi un llistat,
pues mira,
jo treballo i te'n busco més.
La porta està oberta. O sigui,
te'n busco més, cap problema.
Qui vulgui venir de gent femenina aquí a Ràdio Valls de la Tertúlia, ja saps que com a casa sempre benvingudes.
Fem una crida als que esteu, les oients que ens esteu escoltant.
Ah, exacte, i no teniu teniu por, no us atreviu, que us ho passeu com a casa.
Clar.
Vinga, per donar-te la rèplica avui. Eugènia Santiago, benvingut.
Moltes gràcies.
Bueno, a mi no, a mi jo t'he de donar la rèplica a tu, no? No he vingut aquí només per donar-me la rèplica.
No, aquí ja sabem tots que la xerrada és distesa i ens ho passem bé. Bé, notícies en tenim moltes. Bueno, malauradament hi ha una que ha sigut la defunció del Papa Francesc, que ningú s'esperava. Bueno, hi haurà representació de l'executiu també i dels, diguem, coprínceps que n'hi ha a les funeralles, per dir-ho així. Bueno, que menys, no?, per dir-ho així.
Bueno, entenc que és una obligació en aquests moments, no?, quan, a part de ser els emparer un cap d'estat, també, per tant, jo crec que entra dins de les estructures, no?, marcades d'aquests protocols i d'aquestes accions que sempre tenen una part diplomàtica important i que penso que, bueno, que és per part d'Andorra, a més, crec que és el que toca, vaja.
El que toca i com diu el Trump, aprofitarem aquest event per reunir-nos tots políticament per treure també profit, com a qual nosaltres també, perquè a més de lo important que és com a figura representativa dintre d'un context, és que per nosaltres, per Andorra, ho és més. I aquest papa ha sigut molt, també molt important per nosaltres en aquest context, no? Cal recordar que tenim alguns temes pendents que depenen justament del Vaticà a través de la representació del copríncep, que és que no s'ha de ser bisbe del Vaticà, per tant, no, una referència directa, i que vam tindre no fa gaire una fantàstica representació enviada per aquest papa, justament per intentar donar suport a iniciatives com la que tenim legislatives envers l'avortament, aprofitem, no? I que ha sigut uns moments que per nosaltres ha sigut i seran, penso que encara seran més les relacions que tinguem, sobretot amb el secretari general que tenia el papa, el Piolín.
Sí, és veritat que hi ha algun canvi, com de vegades diuen. Jo penso que en aquest cas, bueno, jo penso que igualment tenim amb aquesta figura, no? Sigui nomenat o no, escollit o no papa, jo crec que ja el seu posicionament, no?, allà, doncs, el col·loca en una posició bona i jo crec que... Jo no crec que s'aturi massa el que ja s'ha iniciat en aquest sentit des d'Andorra, la veritat, parlant en relació al tema de l'avortament, no?
És cert que el que dius tu, Judit, el Piolín és una miqueta un dels possibles electes, per dir-ho d'aquesta manera, però clar, sempre dius, molta gent deia l'altre dia, no, és que de tots els pronòstics que sempre que es fan a nivell dels possibles...
No s'encerta mai.
No s'encerta mai.
Bueno, sí, ja... però ens encanta tirar, no?, i llençar noms a tothom, i als mitjans, i fer suggerències i càbales en aquest sentit, però és veritat que no s'encerta mai perquè ni ells ho saben. O sigui, se tancaran allà amb aquell conclave i ni ells ho saben. Per tant, bueno, ja
no, i aquest sembla ser que també és una mica especial, no?, per la quantitat de propostes que hi ha, no? Hi ha... Estava escoltant que normalment són menys de 126, perquè són les habitacions que tenen. I la logística, en aquest moment, la tenen una mica supeditada, perquè em sembla que tenen 134 o 135 possibles candidats, dels quals es tenen que anar descartant. Uns ja ho estan fent, no? Tot això és perquè l'escoltes, eh?
Sí, sí.
Però era interessant perquè, clar, com que hi ha tanta sobreinformació, no?, sobre aquest malaurat, no, procés que s'està fent, però també aprens una miqueta de com funcionen, no? Les estructures i com hi ha les logístiques. I m'agrada una cosa que comentava algun periodista, en els quals donaven com a... que l'estat Vaticà justament és un dels estats on la democràcia es practica més, perquè sempre hi ha aquest procés, no?, d'escollir algú a través de representants que es presenten i es fan unes votacions que estan escollides per tothom i surt el que democràticament ha sortit. O sigui, que no és una imposició directa. I llavors, clar, a vegades dius, ostres, doncs no ho sabia tan clar. I és veritat, tenen un sistema democràtic molt, molt interessant de com escollir el pròxim papa, no? Em va agradar escoltar-ho.
Sí, del que dius tu, Eugeni, és cert que aquest procés és democràtic, el que sí també hi ha un funcionament que, no diria que és ocult, però que és intern i a partir d'aquí a nosaltres, el no ser-ne part, diguem, no és la nostra problemàtica, no? ja s'ho fan ells. O sigui, hi ha una miqueta les dos vessants també del funcionament.
Bueno, però sí, són, com en diuen, són els interiors de l'Església, clar, a tot arreu, també a nosaltres aquí a Andorra també tenim el mateix procés, no?
Bueno, quan... t'anava a dir pràcticament tots els processos, no? Vull dir, tu quan tens que fer una candidatura, no? Després hi ha altres coses que succeeixen al voltant, no? De qui va, qui no va, qui té disponibilitat, qui no, qui compleix, qui no compleix, qui està dins dels terminis, qui no. Vull dir, hi ha moltes coses al voltant de tot allò que veus que funcionen i que poden influir, doncs jo penso que importants, no? El que passa és que és veritat que en aquest cas doncs sempre l'Església ha mantingut aquesta part mística i de misteri, no? I de tot allò que no sabem, doncs que li dona aquesta àurea al voltant, no? De bueno, pues això, de misticisme, que la fa com molt més secreta, per dir-ho així, no? Com que allò no de transcendir, no? Però bueno, al final és el procés que tenen, no? Vull dir que...
És el seu procés. No deixa de ser un estat, no? I per això, no?, feia aquesta com a anècdota, no? De que, o sigui, m'agradava escoltar que hi ha un procés de participació democràtic, de que, perquè aquest llenguatge, els que ens agrada una mica, no?, al dia a dia, no? Pues, bueno, t'agrada escoltar, no? Perquè sempre estem escoltant lo malament que va, que si no sé què, que si no sé quants, que el misticisme aquest que està disfressat a dintre de l'Església per lo que representa, i és que hi ha com una part molt, molt crítica que és fàcil d'arribar, perquè a vegades és el que ens agrada, però la part normal, de que són processos relativament normalitzats i que l'Església també té aquesta part, no?, en les quals entre ells, no?, vull dir, pues, tenen aquest procés obert, transparent, no?, fins que arriba la fumata. Vull dir que, bueno,
relatiu, bueno, transparent relativament.
Bueno, sí.
Bueno, el que passa és que jo democràtic ben bé no sé si diria, no? Perquè bueno, jo crec que el concepte de democràcia es va molt més enllà de lo que té estructurat el propi Vaticà, no? Vull dir, al final una democràcia no és únicament... Ho dic bàsicament perquè al final ens estem envoltant també d'uns sistemes, no?, de que, com han guanyat, doncs qui guanya mana i fa el que vol, no? Les democràcies tenen moltes altres coses, sí, que un sistema de tria obert o de... Si no, les democràcies, les bones democràcies es consideren per moltes altres qüestions, no?, que evidentment no els podem comparar amb el sistema de l'Església, perquè va molt més enllà, o sigui, és un altre, segurament seria un altre debat, no?, però on, bueno, jo crec que una bona democràcia s'identifica per precisament com tractar les seves minories, com té en consideració, no?, doncs tots els aspectes que hi ha dins, bueno, dins d'una societat, com més plural millor, les dones, que evidentment en aquest cas pues, són totalment inexistents. Sí. Per tant, clar, al final sí que és un sistema de vot que compleix amb una norma i amb un reglament i amb una manera de fer, segurament més obert de lo que alguns en pensàvem, no? Jo soc de les que he vist Conclave, o sigui, com a la pel·lícula ara top, no?, que està mirant aquesta setmana, vull dir, que tenen un procés i una manera de fer i tal, bueno, pues que tenen dins la seva normativa, però clar, al final democràtica l'Església no ho és massa, no?
Totalment, no, sí, totalment d'acord, és una perfecta visió.
Del que diu Judit, a més, no dic que és un paradoxa, però sí que l'Església, clar, la Mare de Déu, la Verge Maria, tal, la dona molt, diguem, santificada i pujada en alçada, però a nivell operatiu dintre del funcionament, a part, diguem, la part monja, a més altes, diguem, funcions de poder, per dir-ho d'aquesta manera, és ausent. O sigui que cardenal...
Bueno, és el paper de la dona cuidadora, no? la dona mare, la dona que se n'ocupa dels altres, les monges que estan a servici, no, al servei dels demés, el no sé què, és aquest paper de la dona amb un rol aptament estructurat, no, que a més no té, pues, bueno, té limitada la seva capacitat de decisió dins d'aquests organismes. Està fet així. Sí que és veritat que, bueno, pues, han hagut algunes esglésies no catòliques, més de caire protestant, anglicanes, per exemple, que ja tenen dones al capdavant de l'església, que han fet un canvi amb aquest model i que ho veuen d'una manera diferent, no? Però bueno, al final són interpretacions i tampoc no pots acabar d'entrar. El que sí que puc dir és que, evidentment, les religions formen part d'aquesta estructura cultural de moltíssimes nacions que subjuga la dona amb un paper absolutament dibuixat per uns altres i que aquests altres normalment són homes, no? I si segons quines situacions, doncs sempre és home blanc, hetero, no? Sempre aquest nucli, no? Que determina com hem de viure els altres, no? Siguem dones, siguem de color, siguem persones no, pues, diferents, LGTBI, bueno, el que està passant ara a Hongria, que em sembla lamentable, no? O Anglaterra, bueno, pues penses per què algú altre ha de determinar la meva manera de la meva capacitat de decidir i la meva llibertat i la manera de viure la meva vida al final. I aleshores jo crec que aquí s'està desdibuixant una mica per tornar a recuperar aquest mandat, no, de que escolteu, tot això està canviant massa, aquí s'estan perdent certs privilegis, no, que al final és el que es qüestiona, i no sigui que ara jo sigui, pues, assimilat, pues, a una persona de color, a que sigui igual que una dona, o que, vull dir, hi ha unes... Bueno, jo llegeixo unes coses que és que m'horroritzo, la veritat, amb aquests temps que tinguem certs discursos, no? Que no estiguin més basats en la llibertat i en el fet de deixar els altres, no? No sé. A més, els andorrans hem sigut sempre molt així, no? Escolta, que cadascú una mica, dins de la seva vida i del seu entorn, no? Un sistema de convivència social i tal, de molt respecte i de molta tolerància. Jo... M'estranya que aquestes onades que hi ha de vegades fora, doncs les comencem a escoltar també al territori, no? Però bueno, haurem de veure com evoluciona, bueno, sí, aquesta...
Jo l'únic que, com sempre, aquestes situacions polaritzen molt i cadascú té, dintre d'aquesta llibertat que dius, totalment d'acord amb el que dius, però justament davant d'aquesta llibertat, tant els que estan com que els no estan, com que ho veuen d'una manera o ho veuen d'una altra, pues, es té que respectar i es té que, bueno, es té que entendre també, no? Perquè no tothom ho veu d'una manera, no? Sinó que hi ha altres que ho veuen d'una altra, no? I jo sempre aquí m'agrada aplicar la que nosaltres, i com tu m'ho dius, en aquest país hem aplicat, que és el sentit comú. El sentit comú, però sobretot el bé general. I clar, aquí ara jo últimament sento que aquests discursos, hi ha també la controvèrsia o l'altra part que diu, vale, si jo estic molt d'acord, jo dono la llibertat i que cadascú sigui lliure dintre del que ell i la seva llibertat individual pugui fer, no? Però no ens hem d'oblidar sempre el del famós quan acaba o quan comença la llibertat de l'individu acaba la del comunitari, no? Que això també és molt important a tindre en compte. Per què? Ho dic perquè aquí al nostre país tenim un debat polaritzat, molt polaritzat, més del que sembla. El que passa que aquí tothom, bueno, amaga una mica la màniga. Claro, és que és molt fàcil dir la llibertat i que tingui dret a la llibertat, però clar, si és a costa de que els demés la tinguin que participar, vol dir en casos de la seguretat social, per exemple, amb el que tenim ara sobre la taula, que és el canvi de sexe, no? Clar, bueno, vale. Hi ha un principi de llibertat que diu que la persona que es vol canviar de sexe és perquè s'ho canvi, però clar, és a costa de que la seguretat social es faci càrrec i costos de tot el que fan, i que no és tan sols aquest canvi de sexe volgut per la persona, amb dret de llibertat d'aquesta persona, sinó que és de per vida, perquè aquesta persona que es canvia el sexe té una continuïtat de per vida de medicaments, una continuïtat de vida de problemes psiquiàtrics, psicològics. Clar, això fa canviar una mica el context, de molts apartats de context, no? Llavors, per això jo dic sentit comú, i sobretot que siguem capaços entre tots de trobar una manera de fer les coses, de que encaixem tots bé, sobretot en un país com el nostre, que sempre ha prevalgut aquest respectar. Mentre tu respectes les normes comunitàries, la persona tenia la seva llibertat individual, però sempre dintre d'un context, no? I és una cosa que ens ha venut a la gloria sempre, no? I fa por a vegades de que això es pugui perdre es pugui perdre d'una manera inútil, amb aquesta polarització, eh? Parlo sempre d'aquest com aquest de cacareo, aquest debat, i que no hi hagi a sobre de la taula realment allò que ens pot unir a tots i que sigui el millor per a tots, no? Però que sigui una decisió conjunta.
Sí, el que passa que també de vegades repetim una sèrie de discursos mimètics que tenim als voltants una miqueta perillosos, no? Jo en aquest sentit no estic d'acord. Jo sincerament penso que amb el tema de la normativa, per exemple, del canvi de sexe, a part de que tenim uns convenis internacionals que també ja ens han adreçat allò, vull dir, hi ha temes del Consell d'Europa, hi ha una sèrie de qüestions on aquesta normativa es basa en el que tenim dins d'aquest paraigües amb el qual nosaltres estem, no? Que és aquest entorn europeu amb una sèrie de valors i una sèrie d'entesa, que precisament jo penso que aquestes persones no tenen els mateixos drets que els altres si tu limites la seva pròpia llibertat a l'hora de poder determinar ser qui són, i per tant no tenir accés. Jo penso que no és just quan tots els altres en tenim accés a la seguretat social de la mateixa manera, no? Vull dir, al final, el tema de la continuïtat de la medicació o de possibles,
és un exemple,
o de possibles temes a futur, amb el tema que tenim de salut mental en aquests moments, sincerament, o amb els abusos que hi ha de la gent del sistema a través de les baixes laborals o amb els abusos que hi ha, jo crec que això és res, la xocolata del loro, perquè al final estem parlant d'una despesa mèdica menor i que a més tots, i a la qual no tenen accés quan tots els altres, quan tenim qualsevol cosa, accedim. Aleshores, jo penso que això s'ha de regular i ha de ser efectiu. Al final no pots intervenir en la seva pròpia decisió amb això, no? És el que vinc a dir, al final és la seva pròpia decisió. I a més, a vegades parlem d'això com si ho paguéssim entre tots, o com si aquestes persones no cotitzessin i paguessin la teva malaltia o la meva, saps? O la nostra pròpia situació. O sigui, també cotitzen i també aporten per tothom. O sigui, al final, quina diferència hi ha amb això, no? Jo penso que aquí hem d'estar en aquella línia de que al final les persones prenen les seves decisions i que és una cosa seva, i el sistema no pot intervenir a jutjar-ho, no? Sinó únicament a que aquelles persones puguin desenvolupar-lo, doncs, plenament, igual que ho fem els altres.
Clar, del que diu Judit és que alguns segurament han fet un paral·lel molt fàcil de dir, doncs mira, una operació de canvi de sexe, una voluntat de canvi de sexe és equivalent a una operació d'estètica. Dius, no, perdona, no és el mateix fer-te arreglar el nas perquè no t'agrada, o posar-te pit, el que fos a nivell estètic, que és realment per al teu grat, que una decisió que té un impacte, com dèieu molt bé, psicològic, d'acceptació del seu cos i de reivindicació d'estatus d'una persona. I el que dius tu molt bé és que quin percentatge és, té que ser un 0,0 com a algú de la població andorrana, sí que té uns costos, però clar, respecte a el que pot ser la branca, diguem, de despesa de malaltia o jubilació o altres, és ínfim dintre les partides.
No, no, i a més, si ho compares amb l'abús que hi ha de les baixes, aquí estem finançant molta gent que es queda a casa quan podria estar treballant. Jo penso que aquest és més el debat en relació al tema de la despesa de la nostra seguretat social, no? entre d'altres paràmetres, que segurament el pensar que això tindrà algun tipus d'impacte, que és a més que no, és el que tu dius, és super ínfim. I aleshores, clar, obrir aquest debat amb aquest col·lectiu i no obrir-ne l'altre, on hi ha aquest forat tan gros, doncs jo també ho penso una mica, jo crec que és molt injust, la veritat.
Sí, per això jo estava fent, no?, de trobar aquell debat, no?, aquell consens entre totes les parts, perquè totes les parts guanyin, no perdi cap, sinó guanyin. Per exemple, ara que esteu dient això, és que no és un problema d'estètica, és que per mi no és de sentit comú que estiguem parlant d'aquest tema i no estiguem parlant de que la seguretat social no li paga a una persona la part dental, si li tenen que treure dents. O sigui, hi ha petites cosetes, que hi ha molta gent que les pateix, que no s'estan donant tampoc resposta, no?
Sí.
I és això, no? Jo vaig per aquí, no, Judit? És amb aquest context, no? De lo que sigui, eh? O sigui, sigui de l'apartat, però que hi hagi com una reflexió que surti del bon debat, d'un bon consens, per arribar a intentar donar dintre de la responsabilitat que pertoca i el que li pertoca, de que totes les persones tinguin els seus drets i les seves voluntats cobertes.
Clar,
és la
ciutadania.
Per això dic, no? Almenys a mi fa molt difícil parlar de segons quins temes quan tenim petites cosetes molt més fàcils, i poso el cas de perquè
sí,
això
del
és molt habitual.
Sí, sí.
Si no et poden fer una cirurgia quirúrgica en les dents, si no t'entra. Si te les tenen que treure, posar-t'hi una dent... I, m'entens? Petites cosetes que no s'estan contemplant. I llavors anem a algo que és molt més, si tu vols, molt més mediàtic.
Excepcional i mediàtic, sí.
Jo ho dic amb aquest aspecte.
Sí, quan no? Hi ha d'altres... No, no, amb això tens raó. No. Hi ha moltes coses, el debat de la CAS s'està allargant... no molt, o sigui, moltíssim, no? Ah. I és veritat que es van fer certes reformes al 2008 i alguns canvis s'han anat afegint, perquè la llei de la CAS, no sé si ho sabeu, però la llei del pressupost pràcticament cada any té una modificació al text de la llei de la CAS, la qual també genera a vegades certes dificultats de funcionament importants, eh? Perquè quan encara no han acabat d'implementar un tema, no? Allò que parlaven d'aquell error de la diferència que va sortir aquell forat, sí, tan gros al final perquè s'havia anat deixant i tot això... A part de, segurament, un punt de desídia, allà se sumaven altres coses, com al final els canvis de l'IPC que afecten a les pensions d'Espanya i França cada any, que impacten a les persones que reben la pensió aquí i que tu fas la complementària en relació al teu IPC. Això és continu, anualment. Si no tens un sistema altament automatitzat, és molt complexa de fer-ho. I jo me n'alegro que estiguin... amb tot el que patim amb la casa, perquè anar a fer un tràmit allà és com... Però bueno, s'està fent un esforç intern de poder ser més eficients amb aquesta gestió i amb aquest aspecte, que és molt important, però clar, una modificació de normativa contínua dificulta molt el que tu al final acabis. Per què? Perquè no entrem en lo gros, no? I es troba algo per acabar-lo d'encaixar i fas una modificació aquest any i l'any que ve n'en fas una altra i aleshores jo crec que aquí hi ha un tema, jo bueno, penso crec que hi ha una comissió especial, no? Al Consell General ara pel tema de...
Especial, sí.
Però és que es va tractar molt el tema de les pensions, que era el que més preocupava, i jo crec que hi ha la branca salut, pues, que també és molt important entendre.
Sí, sí,
el que passa és que s'ha trigat com molt temps també en adaptar tot el, com es diu, el vocabulari, no és el vocabulari, les definicions, no? Quan te diuen és que això no entra,
sí, sí,
no? Com per exemple la fibromiàlgia, no? La cartera de serveis,
la conava, o sigui, la...
No entra, exacte. I per què? Bueno, és que no existia als anys 60, exacte. Però clar, hi ha tantes coses que no existien als anys 60 quan les vam definir, que clar, això necessitava una actualització brutal per poder-lo posar al dia, no? Bueno, jo crec que es van fent avanços, però bueno, és feixuga i té conseqüències amb la ciutadania, això segur.
Tu donaves un exemple de les dents, Eugeni. N'hi ha un altre que jo trobo rellevant també, perquè m'ho varen comentar, el té amb ulleres. O sigui que
per
si
exemple,
tu tens que fer un canvi de graduació d'ulleres perquè la vista t'ha anat a menys, t'ha anat a més, o el que fos, evidentment no ho fas per decisió pròpia, ho fas perquè has anat a veure, doncs, un oftalmòleg que diu, no, mira, és que té que... Ah, però si fa tant de menys anys...
Cinc anys.
Tens que tu cobrir-te el canvi de... Dius, és totalment incongruent.
Bueno, imagina't, amb ulleres, jo quan estava al Ministeri, dues coses vaig descobrir que no sabia de la CAS. El tema de les ulleres, imagina't amb un nen que té una malaltia minoritària, que la seva ceguera va creixent i que necessita canviar les ulleres... perquè a més no es pot no passar per una intervenció, que això en teníem un cas, un nen que necessitava canviar aquestes ulleres contínuament cada any i no le cobrien. O sigui, no hi havia ni una excepció per una situació d'una malaltia específica davant d'una situació d'aquest nivell. O els aparells
audífons.
Sí, sí, dels audífons. Te cobria un.
Sí.
La CAS cobria un audífon, no cobria el segon. O sigui, jo pensava, però quin sentit té això, no? O com, o les cadires de rodes amb el tema, no? L'import que marcava d'una cadira específica, que a més, també molt obsolet, perquè les cadires abans eren molt pesades, ara les cadires de rodes són més lleugeres, també tenen un cost més alt, no? Perquè no són tan pesades. És veritat que hi ha totes aquestes motoritzades i tot això, que tampoc entenem que haguem, al millor, d'arribar a un punt, però al millor facilitar certs crèdits, tous, o certes, no, facilitar l'accés si tu vols, pues les cadires, deies, però és que no té sentit, és que no té res a veure amb el preu real d'una cadira de rodes avui en dia, no? I aquestes coses vam anar, són d'aquestes que pots anar fent canvis i que són justos de fer-los, per cert, de què cobrirà, de que la casa cobreixi, però bueno, el tema de les malalties minoritàries que està increixent contínuament, vull dir, perquè surt cada cosa que un no sap ja ni qui és, doncs té molta dificultat pel pas de la Conava, per exemple. I era un tema que també vam haver de tractar molt profundament, perquè a part de lo lent que és el procés, les revisions mèdiques, hi havia alguna cosa com, no sé, una malaltia d'això dels ossos de vidre, no? Bueno, pues que et vegi al metge i avui no et veu res trencat, i diu, bueno, pues jo et veig bé, ja, però és que jo sortiré al carrer i només caigui o me donin un cop, jo m'he trencat un braç, ja se m'ha trencat una cama, ja se m'ha... O sigui, no tinc un informe d'un metge especialista, aquesta Sant Joan de Déu, que diu, no?, i que aquesta malaltia està reconeguda i tal, pues fer una... posar-ho dins de lo que eren els decrets de la CONAVA, doncs, bueno, pues això era un esforç, clar. No? Però, bueno, esperem que amb això s'avanci,
sí, però
clar...
Sí, però això és que es fa molt difícil. Jo, per exemple, molt. Aquesta última reunió que vam fer, en la qual es reconeixien, no?, i tothom ho va agrair, no?, es reconeixien certes malalties com a tal, no?, i en
minoritària,
aquest cas, la fibromialgia, sí. I tal, que te la reconeixen, que s'accepti ja com a malaltia, per tant, dintre del context laboral, familiar, social... però després no et donen els diners perquè no està pressupostat i perquè no està establert. Això és el que es fa difícil.
No s'ha tancat el procés. Claro, vull dir, el procés no comença.
Però si la persona que té fibromialgia, en aquest cas, necessita que li paguen o que li reembolsi o que li reconeguin d'una manera oficial, encara no poden.
Clar, perquè la CONAVA no ho té.
Perquè la CONAVA,
perquè la CONAVA no ho té, perquè estava dependent de si la CAS ho reconeixia o no com a malaltia. Quan la OMS, per la qual estem a sota, ja ho reconeix, que això és un altre tema. O sigui, quan
la
tens...
fibromialgia des de l'any 92, si no m'equivoco, ho va reconèixer l'OMS.
Sí, sí.
I nosaltres estem dins de les determinacions de la OMS, per tant, vull dir, hem fet molt tard en posar-lo al dia això a casa nostra, i ara falta acabar el procés.
No, i a part de que en aquest cas, a més, és just reconèixer-lo, no?, des del principi de tot, que es va fer, que es va haver-hi el reconeixement d'aquesta malaltia a Andorra, hi ha hagut una associació que és Samare, i impulsada, com no, per la nostra estimada Rosa Maria Sorribes, que és la primera patidora. És que és increïble el que va arribar a treballar, el que van arribar a reivindicar. O sigui, més ja no podien dir, no podien fer, no podien portar més proves, tal. És que parlem de tants anys i que ara es reconegui, però que després no estigui preparat per fer-ho efectiu, és el sentit comú. D'això parlo, no? De que hi ha coses
perquè
que són molt
números,
mediàtiques...
Jo penso que els números pesen...
Sí, però és que no tindria... És el que tu acabes de dir, és que no tindrien que pesar. O sigui, nosaltres som el que som. I podem arribar on podem arribar. Però el que no es pot faltar és la inquietud i la responsabilitat, per tant, l'obligació de fer el màxim de lo que podem. No podem caure amb la burocràcia inútil, no podem caure amb l'error de, bueno, ja ho faran els que vinguin. No, ja és com diria, és d'una acció directa. Per què? Perquè la salut és un dels drets fonamentals que tenim com a persones. És de lo poc quasi que tenim, no? D'altres coses, no? Però la salut és la primera base de la nostra existència i el millor país és aquell que fa el millor que pot per les persones més desfavorides, sigui la gent gran, o sigui els nens, o sigui les persones que tenen... I és prioritari, jo penso que està molt per sobre d'altres coses, no? Seguidament està l'educació, però hi ha moltes coses, no? Però la salut... I ja no parlem de la salut, que menys mal que estem avançant bé amb la salut mental, no? Però jo són aquestes coses que veig que hi ha coses que són molt mediàtiques, però hi ha altres que potser no es veuen tant, i allà és on es té que ficar el pol de la, i l'èmfasi, no?, d'aquest dia a dia, d'aquest picapedra, perquè això, no?, de que no passin coses extraordinàries que queden amb l'oblit, no?, un audífono i el segon, no, jo no ho sabia, les garrifes, no?, unes ulleres cada 5 anys, quan hi ha persones que pràcticament, a més la salut, la OMS, aconsella que la prevenció és lo màxim de segur, o sigui, és molt millor gastar en prevenció que no gastar després en pal·liatius, no? I hi ha molts països en aquest món que estan practicant la medicina preventiva, per exemple Israel, la malaltia del segle, per dir-ho així, el càncer, ostres, la sanitat a Israel té catalogada com la incidència de càncer en la societat un 10%, a la resta d'Occident la teníem a un 40% i pujant in crescendo, i tu dius, ostres, quina diferència hi ha? Les maneres de fer, les polítiques. La política de sanitat als Estats Units està basada, està basada en la prevenció. La prevenció.
La tendència global és aquesta,
Però això és el que jo...
Fins i tot pels països menys desenvolupats, perquè s'han donat compte que en comptes de fer una gran inversió en crear un sistema mèdic extraordinari per arreglar el que ja no es pot arreglar de vegades, és a futur... La millor manera de contenir la despesa sanitària és haver tingut una generació que ha treballat la prevenció. Però bueno, hi ha alguns... Crec que és Dinamarca que ha fet una llei que ha dit que, que els nascuts a partir de no sé què any ja no podran accedir, o sigui, si són fumadors, o sigui, que prohibiran fumar, sí o sí. o sigui, totalment fumat, a partir, o sigui, totalment prohibit que puguin tenir, consumir i ser tractats al sistema sanitari públic si han sigut fumadors. Han fet una norma així com dient, no, no, o sigui, nosaltres ja hem après això, ara els nascuts a partir d'aquesta data mai accediran a un sistema mèdic que els pugui cobrir un càncer de pulmó perquè han sigut fumadors. I per tant, tu has triat fumar, doncs tu hauràs d'assumir les teves pròpies conseqüències. Molt, una cosa molt... Bueno, sí, els daneses són una mica radicals quan fan les coses,
però,
també.
És que no és radicalisme, és que és la doble moral. És com...
I a veure, és un tema de sentit comú, que deies tu.
Exactament, perquè si tu saps que hi ha una substància que es consumeix que és la causant d'un percentatge important de malalties i de morts, perquè ja no és un problema de morts, és no, les dependències que crea aquell àmbit. Ostres, o prohibeixes, el que no pots fer és dir, no, jo ja he dit que hi posa aquí a la carteleta de que tu fumes, ho fas sota la teva responsabilitat, però que les conseqüències són aquestes. Això per mi no és sentit comú.
I perquè que els impostos dient, que recaudes et passarà això, subvencionen.
Però la teva llibertat de fer-ho tindrà aquestes conseqüències. Ostres, això és el que vull dir, no? Que arriba un momentet que dius, pues jo penso que és millor debatre, consensuar i arribar a algo que diguis, ostres, és el millor que podem fer. Primer, perquè estem... Ja no és perquè sigui el seu dret de la llibertat de fer-ho o no fer-ho, és de que estem protegint la salut d'ell, però estem protegint la salut dels altres i estem repartint els recursos de la millor manera, perquè els nostres recursos no són infinits, com a qual, quan estem parlant de que a nosaltres tenim uns diners públics adjudicats a la sanitat o a la seguretat social, on vulguem, és la gestió el que ens donarà. I si gestionem allà on realment serem més efectius, pues jo penso que seria com trobar aquest petit sentit comú, de dir, ostres, anem a fer unes polítiques pensades. Som un país petit, i jo penso que ens podem permetre perquè tenim menys esforços a fer i perquè som, justament, som una societat que som molt propers, que tenim una ràpida intervenció, podem actuar molt ràpid, perquè està clar, no? Vull dir que Andorra pot ser un referent. De fet, ja comença, com tu dius, no? A entrar dintre d'aquest camp, no? Ja comencem a tindre molts professionals que es volen instaurar a Andorra, ficar clíniques, i tots això preventives, la majoria. Com a qual, per què no? Pot ser un bon camí de que tot això sigui, bueno, menys costós, menys difícil, puguem arribar molt més fàcil, no tant al mediatisme, sinó aquell dia a dia que necessitem tots. És que la salut és la base existencial de tots i cadascú de nosaltres.
Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar la Judit Pallarès i l'Eugènia Santiago amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat. Som un país de bàsquet. Morabanc Andorra a la Lliga Endesa.
Diumenge 27 d'abril a les 5 de la tarda, Morabanc Andorra, Hipos Lleida.
En directe a Ràdio Valira. Partit ofert per...
Garatge Nobreda, Els Professionals, Locupsa Constructora, Fonaments Sòlids, Bellacer, confort a la teva llar amb climatitzadors Samsung, Fito Vidrier, ho veuràs genial, Fusteria Frealón, innovadors amb la fusta.
Com m'agrada aquest esport. Mai por. El Morabanc Andorra juga a l'ACB a Ràdio Valira.
93.3.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Eugènia Santiago i la Judit Pallarès. Bé, és cert que el tema salut, prevenció, som el que mengem, per dir-ho així, i potser la base de tot comença per aquí. Bé, una de les coses que... important, ja que estàs aquí, volia comentar-ho. Fa pocs dies, 55 anys del decret del dret del vot de dones a Andorra, bueno, hi ha hagut un reconeixement de les que estaven encara entre nosaltres. Bueno, és cert que, ho dèiem, no? Evolucions de la societat, bueno, ja fa 55 anys, algunes no fa tant, o sigui, o encara no és així, o sigui que dintre d'aquesta democràcia que tenim... O
va costar,
com tot, però bueno... A poc a poc s'arriben moltes coses a vegades.
Sí. I us animo a seguir un projecte que es presenta als mitjans la setmana que ve, que és sobre dones sufragistes, que és una, tota una, s'ha fet un llibre i es farà tota una sèrie de, una exposició itinerant per totes les parròquies, i s'ha fet un recull molt interessant i estarà voltant fins a l'últim dia, que serà el 14 de desembre. Vull dir que es podrà anar gaudint durant tot aquest any, i jo espero que això, bueno, l'Institut hi col·labora amb aquest projecte. I la veritat que molt maco, perquè ens explicaven històries, per exemple, d'aquí d'en Camp, no?, de l'Angelina Mas, com una persona que, bueno, que són d'aquelles coses que no te pots ni imaginar. Diu que sortia de casa amb el raspall de dents per si la policia la detenia, perquè feia les reunions de manera clandestina. Ah, i jo dic, per demanar el vot en els anys 70 us havíeu d'amagar, pensàveu que us detindria la policia, en sèrio? I encara aquells homes, com diu, no?, aquells homes van decidir que podien votar però no estaven preparades per ser electes. Als anys 70, que estaven discutint a França l'avortament i aquí començaven. Vull dir que costa d'entendre, però jo crec que són d'aquelles coses que val la pena recordar-les i traspassar-les, perquè crec que hi ha un traspàs de coneixement important. I de vegades, no, pues, aquestes generacions que ens segueixen pensen, pues, bueno, que no som conscients, no, de lo que de vegades costa assumir o adquirir certs drets i certes coses, i penses que tot t'ha vingut donat, no, per tenir tu avui aquesta oportunitat, pues algú a lo millor, pues, ha tingut que lluitar molt, no? Jo crec que és una manera de donar-li valor. Jo crec que serà aquest any, amb aquest aspecte, serà un any maco. Serà un any maco per poder donar-li visió i vida a, pues, bueno, a una cosa de la, bueno, a una transició de la història andorrana molt important, no? I que a més, doncs, no va ser tan fàcil i no tothom coneix. Jo crec que serà molt,
sí,
bé.
Em venia a coses de la meva infància, no? Justament de lo viscut a casa, no? I me'n recordo de que justament parlava amb la meva mare sobre aquests anys, de que estava molt enfadada amb el meu pare perquè havia fet quatre estalvis i els tenia sota el llit, com tots, no? I em feia gràcia perquè, bueno, és quan es van començar a posar aquí a Andorra les primeres entitats financeres, crèdit i tot això i tal, d'una manera més oberta i tal, i estava enfadada perquè ella no podia obrir una compte. Tenia prohibit, o sigui, banc li prohibia a una dona tindre estalvis i que els portés al banc. I ara m'ha vingut al cap i dic, és que han sigut realment èpoques una mica complexes, i és veritat que d'això ho tenim que aprendre, perquè és bo saber d'on venim, i els costos que hem tingut per poder tindre el que ara tenim, no? Sobretot en conceptes de la dona, no? D'aquestes igualtats que demanem, que per mi no tindrien que ser igualtats, perquè és que jo que tingui que haver-hi reivindicacions per certes temàtiques, com esteu treballant superbé, jo soc un fan, de l'Institut de Dones, ostres, és que rius, no? Però et sap greu perquè dius, hòstia, tenim que demanar la igualtat, drets, de que no hi hagi discriminació a dia d'avui entre el que és un home i una dona davant de del mateix lloc, de les mateixes situacions. Si sembla, en què estem avançant si lo bàsic no contemplem?
Sí,
si, com pot evolucionar una societat sense el context d'una dona forta? És que no m'ho explico. La dona és que és la meva àvia, és la meva mare, és la meva dona, és la meva filla, són les meves amigues. És que no ho entenc, que tinguem que estar reivindicant això, no?
Clar, bueno, però això passa perquè encara hi ha moltes coses estructurals, no, a la base, que, sí, bueno, doncs que no han canviat, no? I això és, bueno, i per sort estem, jo crec, que en un bon camí. A mi el que em preocupa ara mateix també és aquesta tendència, no, a dir, escolta, és que ja ho teniu tot, i jo penso, i per què continuem guanyant menys si ho tenim tot?
Sí,
i com és que no hi ha dones a les grans empreses, i ja no dic que siguin tot per dones, perquè hi ha empreses amb dones, hi ha empreses amb homes, hi ha empreses, però grans consells d'administració, per què no hi ha dones? Si fa anys que les dones són les que més, no? Hi ha més dones com es traient carreres empresarials, que podrien ja ser líders, no? Què passa en el camí, no? Que estan allà. Jo ahir tenia una conversa amb el meu fill gran perquè havia anat a una reunió d'empresa, no? D'una, bueno, no diré d'aquí, però a través d'una... I treballa en una d'aquestes Big Four que diuen, no? I tenia una gent de Madrid i no sé què. I aleshores li vaig dir, d'això tan tecnològic que vosaltres feu, quantes dones hi ha? Diu, no, hi ha moltes. Dic, vale. I dels càrrecs directius i els consells d'administració? Diu, no, tens raó. Estan totes al meu nivell, juniors i sèniors. Però amunt no hi són. I sorprenentment, em va sorprendre perquè em va dir, no, hi ha bastantes perquè dels que hi eren potser el 40% també eren noies amb tema tecnològic i tal, avui que és el dia de la manca de dones amb els, no? Que només un 10, a Europa, a les empreses tecnològiques únicament un 17% són dones.
Sí, són carreres que
no acaben d'arrencar, no? I el meu fill petit deia, bueno, però si no estudieu això és perquè no voleu, li deia l'altre, no? El petit tenia ja un debat allà, dic, oye, anem
això,
a sopar,
això conflicte.
Anem a sopar, que jo porto amb això tot el dia, eh?
No, però està bé.
Però clar, el petit deia, bueno, però si no voleu estudiar això, pues no sé, per això no estaran, no? I, bueno, pues per això s'ha de fer un esforç.
Exacte.
Perquè hi hagi més dones que s'interessin, perquè el problema és que ara, d'aquí al futur, les noves, tot el món laboral, tindrà un factor tecnològic important. I aleshores les dones ens tornarem a quedar enrere. El gap serà enorme amb això, no? I, bueno, hi ha un esforç a fer. Evidentment, per la part estructural, que faciliti que les noies tinguin més interès i vulguin accedir a aquests llocs, ara que ja tenim doncs, una societat masculina que accepta molt millor treballar amb els llocs tecnològics, també, vull dir que no ho noten. O sigui, al meu fill li vaig fer la pregunta i ell no va considerar el gran, que fos un tema, fins que li vaig dir, vale, però quantes estan en un lloc de lideratge? Ah, perquè ell va dir, no, mama, hi havia moltes noies que ja estaven allà, no?
Sí, sí,
i a dalt,
sí.
No, a dalt no. Veus? Aquí està la barrera, no?
La situació, sí.
Però jo crec que estem en una bona tendència perquè això comenci a pujar més allà on hi hagi dones interessades, però hem de fer un esforç també per quina raó a les noies no els interessen, no? Hi ha estadístiques que diu que a les noies els hi fan més por les matemàtiques que als nois.
Bueno, però pues jo penso que en aquests casos, i tornem a lo del sentit comú,
sí,
que
sí.
M'agrada molt, no? La complementarietat. Lo perfecte de l'home i la dona és el complement que fem. És que no podem dir si a l'home o la dona, no. És lo bo de la dona i lo bo de l'home junts per fer algo superbo, superinteressant, perquè les capacitats i habilitats i característiques de l'home i de la dona, bueno, pues poden ser diferents.
Són
context biològic, per context biològic.
El que per context
complementar-lo és la perfecció.
Evident, per això les empreses que tenen consells d'administració que són mixtes i fins i tot molt diversos,
sí,
i parlo a nivell ètnic, les multinacionals.
Sí, sí, sí.
Això ja dades es va publicar al New York Times farà un any o així, de com les empreses multinacionals que tenien consells d'administració on hi havia dones, on hi havia persones també d'altres cultures ètniques, no? I pues donava, per què? Perquè tu ets una multinacional i el sentit comú t'hauria de dir que si els teus clients són de tot el món i voldries arribar, no tens els mateixos hàbits de comprar al Senegal que a Barcelona que a Islàndia. I aleshores, si tu vols prendre bones decisions, tenir una mirada que sigui molt àmplia, que t'ajudi a tenir en compte cap a quin mercat i cap a quin sector t'adreces, només els hi pot donar beneficis. Per tant, si tu vols deixar la meitat de la població fora del teu aspecte i del teu nivell de venda, pues deixa les dones fora, però estàs deixant la meitat del teu target global de... No?
És
com...
Sí, sí.
És com, vull dir, hi ha una part de sentit comú que dius, des de la part empresarial, no, fins i tot és molt absurd no voler tenir dones en un consell administratiu o no d'administració tenir... Per què? Perquè si et donaran una mirada totalment diferent per lo que tu dius, perquè són complementaris, perquè no
totalment.
Entenem les coses iguals, perquè te donarem un punt de vista que potser t'ajuda a reconduir un producte a una manera de fer que a més et beneficiarà, i resulta que els números són més positius amb aquestes empreses comparades amb les altres. Abans no ho sabíem perquè només hi havia homes i, per tant, equiparaves coses iguals. Ara, quan comences a tenir més diversitat, resulta que estan molt millor orientades i tenen una possibilitat de creixement de l'empresa i de retorn molt més alta. Ostres, pues, no?
Sí, la dona és molt intuïtiva i a mi m'encanta la dona intuïtiva. Jo ho sé per la meva filla, la meva mare o la meva dona, d'estar convisquent amb ells i simplement es tracta d'observar el que tens a casa i el dia a dia, no? I preocupar-te, ser conscient, no? Amb arquitectura ha canviat la manera de fer les construccions dels pisos, sobretot els que aquest d'última generació i tal. Per què? Perquè hi ha un sentit comú,
hi ha una altra mirada,
que diu que una dona, quan agafa una llar, no assumirà igual que un home. Algo tan senzill, algo de tant del dia a dia. Una dona, quantes vegades ho hem dit, no? És que aquest pis ho hauria tingut que construir una dona perquè és que no hi ha un safareig, no hi ha... Clar, la dona és molt intuïtiva, no vol dir que la dona sigui la que té que portar la... No. Es tracta de que les capacitats i habilitats d'un i d'uns altres poden ser diferents en segons quines situacions. En arquitectura, una dona és diferent a la visió que pot tindre un home. Quan tu fas un pis, una dona té percepcions que poden ser naturals, sí, que de seguida diuen, home, pues mira, jo faria... És molt constructiva, és molt creativa la dona. Jo admiro la dona, de la creativitat de la dona. Bueno, de fet, el més maco que té una dona és la seva creació, no? Ja el seu primer element és una creació, és creativa. Pues per mi és això, és que és tan evident com l'exemple de Fantàstic que has donat a nivell empresarial. És que és aquí, és el debat, el consens i la complementarietat per arribar a l'objectiu final, no? Allò com amb economia, la gestió per processos, no? És, no pot ser mai piramidal, horitzontal, no, té que ser per processos, perquè hi ha un objectiu comú i quina és la manera d'anar junts més fàcil, menys costosa i que arribem a aquell punt que ens interessa conjuntament. Pues tindria que ser anar una miqueta per aquí, no?
Clar, clar. A més, han de fer... Ara les formacions que hi ha sobre, per exemple, les Smart Cities, que això està molt, no? I tu pots analitzar ciutats des de la perspectiva energètica, com la gent, no?, es distribueix d'una manera, no? Jo que hi ha els xinesos, no facis un camí per on... No? Que camí per on passa la gent, perquè si el fas al voltant, la gent continuarà passant pel mateix camí. Vull dir, aquell anàlisi de les ciutats té una visió molt àmplia i sempre es tracta des de la perspectiva on com viuen les ciutats una dona, com la viu tota, no? On estan els espais dels infants, on estan els espais... no? Que utilitza, per exemple, en temes de mobilitat, resulta que les més usuàries del transport públic són dones. I això és una xifra que es repeteix en moltíssimes ciutats. Per què? Perquè els homes són els utilitzadors dels vehicles. Les orientacions de les infraestructures estaven molt orientades a cada cop tenir més cotxes. I, en canvi, van tenir que fer un pas per entendre que el que estaves facilitant era el desplaçament dels homes cap als seus llocs de feina amb el seu vehicle. I les dones que anaven a les escoles amb els nens de la mà i carregades i amb les compres i tal que utilitzaven el transport públic són les que necessitaven més temps per desplaçar-se perquè no hi havia prou servei, les que utilitzen... I ningú els demanava amb elles, escolta, com fem un transport públic més eficient? Ens hem tingut que abocar cap a un anàlisi molt més profund de la mobilitat dins de les ciutats per donar-nos compte que no ens moguem igual, tampoc, i que no utilitzem les maneres vies ni entenem els desplaçaments d'una ciutat de la mateixa manera, sinó posa't al costat, no?, conduint amb la teva parella, un home i una dona. No passis per aquí, ves per allà. O sigui que no aniríem pel mateix. Jo dic, perquè a mi me'n passa el mateix.
Això que dius, que
està superbé. Això amb el meu home. Estic conduint jo, vaig per on jo vulgui i l'altre. Sí. Però tira per allà, perquè no vull, tiro per l'altre. No ho entenem igual.
Doncs pues mira, això em fa pensar també...
Això és molt naïf, però bueno.
Un debat que vam tindre, no? Important, Andorra la Vella, a l'Avinguda de Meritxell. Va haver-hi aquest debat. Quan es va fer aquell pas de modernització, les famoses estructures, allà es va debatre molt això.
Clar.
Perquè estaven les estructures, tal, no sé què, tal, i algú va fer una reflexió, i em vaig posar a riure perquè va dir, sí, però mira, nosaltres acabem de tindre bessons i el meu carret per bessons no passa per aquí.
Això t'anava a dir, no les pensem des de l'accessibilitat universal, que ara és un nou concepte.
Aquest debat va sortir.
Sí, sí, aquesta idea de l'accessibilitat universal, que està molt pensada per l'accés, no?, de persones amb discapacitat, persones invidents, com te desplaces, no?, amb els cotxets, com te mous, doncs això s'havia de tenir en compte. I això, quan fas aquests anàlisis de les Smart Cities, sempre són sobre aquesta llei d'accessibilitat universal, que no va únicament orientada a la discapacitat, sinó també diferent de moure's als més joves. Si vols incentivar el fet de que no s'utilitzi tant el cotxe i utilitzar més el transport públic. Si vols utilitzar o incentivar el tema del patinet i la bicicleta, no? Ciutats com Barcelona, que han incentivat molt els bicins aquests i tot això, però clar, per on va la bicicleta? Per enmig d'on passen els cotxes és un perill. Han creat moltes vies, no? Que això ho sabràs tu millor que ningú, Enric, no sé per què parlo de bicicletes, jo, que sóc una totalment negada.
I sobretot
eh?
Ell, perquè...
No? Com t'ho trobes per circular? Costat, clar, sí, sí. Vull dir, per sí, sí. Moure't, no? Pues tot això s'ha de tenir en compte quan dissenyes. I jo crec que hem d'anar cap aquí, a fer projectes cada cop més inclusius des de totes les perspectives, perquè a més és que només pot ser que positiu, no té res en contra.
És lo que hem dit al famós debat de l'Avinguda Meritxell i l'Avinguda Carlemany, si tenia que ser o no peatonal, i les disputes, la polarització que va haver-hi allà. I clar, té que haver-hi un ordre de prioritat i tu dius, quin és el millor que podem fer per a la seva ciutadania? Seguretat, confort, digue-li el que tu vulguis. Pues la ciutat ha de ser dels ciutadans, no dels cotxes. Si aquest és el principi, per nosaltres serà no, és que si fem un peatonal no vindrà a descarregar la camioneta, no vindrà un cotxe aparcat davant de la botiga i el negoci es perdrà. I aquest llenguatge ho hem tingut fa 4 dies, com a qual és, bueno,
quan està super demostrat que el fet d'anar a peu fa que la gent entri molt més a totes les botigues.
És un problema de salut, de seguretat, de confort de compra per la gent que ve de fora. És que a més tu deies, hem anat a Múnich i allà els carrers comercials principals, això parlo de fa 30 anys, peatonals. Els millors carrers de compra sempre han sigut peatonals. I aquí nosaltres empenyats a que el cotxe, la porta, i la que porta no podrà de descarregar. És que jo no puc vindre a les 10 de la nit perquè em descarreguin. Perquè jo...
O tu mira què ens passa quan hi ha una alerta de neu i que diuen pocs desplaçaments, si podeu evitar el cotxe... Pues... és quan més cotxes fem servir. Perquè els nens que sempre baixen, surten de casa, caminen un trosset per anar a buscar el bus, no sigui que aquell dia el nen li agafi una mica de neu. I aleshores l'hem de portar al col·le amb el cotxe. Si no el fas servir durant tota la setmana perquè van en transport públic, i el dia que plou massa o que hi ha neu, és el dia que pitjor ho fem. És que som...
És un problema d'educació. Sí, sí. Sí, és un problema d'educar.
És cultural,
educar,
és cultural.
Hem de canviar els hàbits. Clar, és que nosaltres volem que tot s'adapti a el que nosaltres necessitem, i això no funciona així. Climàticament ens hem d'adaptar al clima, i la ciutat, pues, la ciutat es té d'adaptar a les nostres necessitats, perquè si no, si ens imposen les coses, com a ciutadans estem morts, perquè per un cantó o per un altre patirem. En canvi, tenim que fer això, ciutats amables, ciutats ciutadanes, smart cities, que a més estan superestudiades i el que ho està fent pues està funcionant.
Tornem al que deies tu, a les llibertats. La teva llibertat d'actuar perjudica la llibertat dels altres, agreujant el trànsit perquè surts més i tal i qual.
Claro,
és
així. Això, quan he començat a dir això... Sí,
sí, sí,
jo estic d'acord.
No,
si
t'entens perfectament, sí, sí.
Hòstia, la llibertat individual avui dia no sé si pot ser que també la tenim una mica prioritzada envers la comunitat, perquè això que deien de la pèrdua de valors, etc, etc, s'està donant. Clar, tenim que ser lliures però responsables d'on visquem i en qui visquem.
Doncs sí, Eugènia Santiago, moltes gràcies en aquestes conclusions d'haver vingut avui a la tertúlia.
A vosaltres, moltes gràcies.
Judit Pallarès.
Moltes gràcies.
Agraïm de la teva presència.
Un plaer, com sempre.
Us dic fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.